serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 10 d'octubre i d'això va, del 10, de Leo Messi, perquè avui el Cirque du Soleil ha estrenat l'espectacle Messi 10, al voltant, evidentment, de la figura del crac argentí. Un espectacle únic, un espectacle diferent que demostra que estem davant d'un geni. Perquè potser avui encara no en som prou conscients. Potser trigarem anys en adonar-nos-en. Però hem tingut molta sort. Perquè hem tingut a prop de casa, a la mateixa ciutat, al mateix país, a tocar el millor de la història. I l'hem tingut durant molts anys al millor rendiment. I això és una sort, perquè tot el món en parla, tot el món n'està pendent. I nosaltres l'hem pogut gaudir, l'estem poguent gaudir tan a prop. Trigarem anys en adonar-nos-en i això crec que mereix una reflexió, mereix adonar-se que és extraordinari, que mereix obres de teatre, mereix pel·lícules, documentals, alguna estàtua i que, mentre el tinguem aquí, gaudim-lo. Cada 10-15 dies al Camp Nou i ara, a més, cada dia al Cirque du Soleil. Bona nit, són les 11. Això és el club.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Rebot, rebot, pel TDK, guanya el partit.
Han hagut de passar 20 anys.
El TDK s'acomiada per la porta gran de l'Euroliga amb una victòria en la pista del Porter.
Però la setmana que ve serà una realitat. El Manresa tornarà a jugar competició europea de bàsquet. La temporada il·lusiona el Congost. L'equip respondrà a les expectatives. En parlarem amb l'entrenador Pedro Martínez. Ens visita al Club de la Mitjanit.
Vindrà Pedro Martínez d'aquí uns minuts, el tècnic del Manresa. Avui parlarem de bàsquet, parlarem de cultura, perquè hem d'anar a l'espectacle de Messi. Us parlarem també d'Ansu Fati, els dijous és un clàssic. Vindrà el Marc Maiola, però 11 i 2 minuts en directe a Catalunya Ràdio i Esport 3. La pregunta del dia avui és sobre Messi. Hem tingut una altra vegada una enquesta moguda, la d'ahir la nit, perquè ahir la nit els que ens vau veure o escoltar recordareu que l'opció Rakitic serà titular. Tenia un 8% dels suports, un 8% dels vots. Això ahir la nit. Aquest matí, quan ens hem llevat, ja anava pel 30 llargs. 30 llargs per cent, és a dir, una oscil·lació gairebé del 30% durant la nit. Molta gent votant a la nit, us agraïm molt els vostres vots. Avui us preguntem per Messi, pels espectacles de Messi, us preguntem, de tots, quina és la millor obra que ha fet Leo Messi? Quina és la millor obra, entre cometes, perquè evidentment no són obres en si? Us plantegem quatre opcions, com sempre, al Twitter del Club de la Mitjanit, aprofitant que avui el Cirque du Soleil l'estrena l'obra Messi 10. Primera opció, com a millor obra de Leo Messi, doncs la fidelitat al Barça, que no hagi marxat, que hem tingut a casa sempre el millor del món. 41% de les votacions per la fidelitat al Barça, per tant, opció majoritària. Segona opció, home, totes les del Bernabéu, us han agradat, 31% les considereu la millor obra de Leo Messi. Tercera opció, home, el seu palmarès, té un palmarès que no té ningú al món, 13%. I l'última, la de l'esperança, encara està per arribar, 13%. Crec que us quedeu tots amb la fidelitat. Vol dir que això, que no s'hagi mogut al Barça, us motiva. Són les 11:04, hem d'anar cap al fòrum, que és on s'ha fet aquest espectacle, però abans hem de donar la benvinguda. Avui una taula diferent, i ja us explicaré per què, però és una taula que no fa dijous, fa gairebé, no sé si fa divendres, fa dimarts, és una setmana diferent, sense futbol, i els diabòlics els tenim convocats amb les seves seleccions. No, ara us explicarem on els tenim, però els dic que vinguin a la Marta Carreras, l'Eloi Vila, l'Òscar Fernández i el Ramon Salmurri. Endavant, sisplau. Sí. La Marta Carreras, que ve més lluent de l'habitual, fins i tot, que ja és dir, perquè llueix sempre.
És que he vist que ara que és tardor et poses primaveral,
No t'agrada la meva camisa rogenca?
No he dit que no m'agradi, he dit que és primavera.
De dijous.
Una mica, dijous
que comença la festa, també.
Juernes, que en diuen alguns.
Em fa molta ràbia l'expressió juernes.
Doncs aquesta camisa és de juernes.
I això que són? Com es diu això?
Això és Saturday Night Live.
Absolut, eh? Total. Si aquelles boles de discoteca les han agafat i han fet una...
Sí, sí.
Un suèter per la Marta Carreras.
Tot bé o què? Tot bé, sí? Esteu bé, eh?
Escolta, que feia dies que no la veia. Salmo Ri, bona nit.
Què tal, com estàs?
Camisa blava.
Sí, bé.
Camisa blava, eh?
No t'agrada?
Bueno. Òscar Fernández.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Camisa gris, normal.
Sí, normal. Gris, que pots anar.
Sí, no, gris.
Sí, com ens passa l'atenció.
Com ens passa revista, eh?
I Eloi Vila avui va de negre.
Tenim el sector negre aquí. Sí, no vol dir
negre i més color, però no tant.
No, home.
Però és un negre texà molt informal, eh?
Sí.
T'agrada?
De divendres.
Jo soc juernes i ella directament el divendres.
Sí. Aquesta t'hauria de posar dies de la setmana.
I l'Òscar, que és més, no? Dilluns-dimarts.
Sí,
sí, l'Òscar és... Oficinista. Comencem un dilluns al ralentí. Eh?
Soc l'únic que et dona un punt de color. T'ho dic perquè...
No, jo no.
No, a banda de tu, o sigui, soc l'únic que et secunda aquí. Vull dir que no atacaria tant.
Tu has de potenciar l'americana.
No atacaria tant el meu blau. No l'atacaria tant.
A veure, va, que hem d'anar al teatre, que tinc el Jordi Grau. Us interessa aquesta obra del Cirque du Soleil?
Jo tinc entrades.
Tens entrades?
Sí.
Quin dia hi vas, tu?
El novembre.
Ah, ui, encara queda. Queda.
Poc, m'interessa poc.
Poc?
Sí.
Ah, sí?
Òscar?
Sí.
Jo estic en la línia de l'Eloi, eh?
Poc,
poc.
Se'l murri?
Sí, home, sí, sí.
A tu sí.
Jo m'he gastat uns quants calés, amb les entrades.
De fet, a mi que em fa mandra és que sigui Messi. O sigui... Intentaré explicar-me, eh? Intentaré explicar-me.
Feu el tuit. Eloi Vila, em fa mandra Messi.
No, em fa mandra Messi.
Messi em fa mandra.
Fora del camp. A dins del camp, no. No. O sigui, jo miro tant futbol, m'agrada tant el futbol, i estic tan empatxat de futbol, que coi, si vaig a veure un espectacle de circ com el Cirque du Soleil, que la temàtica sigui Messi, simplement em fa una mica de manda.
Però... Bé, no sé si tenim el Jordi Grau a punt, però s'està produint avui l'estrena, i el tenim al Fòrum, que és on es fa aquest espectacle, i diria que encara no ha acabat l'obra, el Grau està pendent de veure, fent minut i resultat. Jordi Grau, bona nit.
Què tal? Bona nit, Garriga. No ha acabat encara, eh? Som fora, som a la Catifa Vermella, la carpa és aquí mateix i sentim des d'aquí fora la música que acompanya durant tot l'espectacle. Un espectacle que ha començat amb un pèl de retard perquè el personatge que l'inspira, és a dir, Leo Messi, ha arribat puntual. Bé, puntual no. Ell ha arribat a les 9 i l'acte havia de començar... L'espectacle havia de començar a les 9 i s'ha entretingut una miqueta per aquí, per la Catifa Vermella, acompanyat de la seva dona, de l'Antonella. Avui no ha portat els fills, però ha dit que un dia en horari més infantil sí que els vol portar per veure'l. Hi havia gent del món del futbol, una bona representació de la directiva del Barça amb Josep Maria Bartomeu al capdavant, futbolistes del primer equip del Barça com Luis Suárez, acompanyat de la seva família. Hi havia més família, evidentment, de Leo Messi, els seus pares, també el seu germà Rodrigo. Hi havia també Ansu Fati, el juvenil del Barça que ja ha aparegut en el primer equip del Barça, i molta faràndula, eh? Músics, hem vist també gent del periodisme, d'aquí, de l'Argentina també, ara tots encara dins, a la platea, perquè encara no s'ha acabat. Si et sembla, Garriga, tan bon punt acabi, a veure si per aquest fotocol, per aquesta catifa vermella, podem fer que algun dels VIPs ens expliquin què tal aquest espectacle del Cirque du Soleil, estrenat aquí en primícia mundial a Barcelona, en una data que no és casualitat, el 10 del 10.
El 10 del 10, Messi 10, i el Grau, que el deixem esperant la faràndula, però la faràndula més nostrada, eh? Perquè, clar, avui és dijous... I tenim en aquesta obra pràcticament tot l'equip de col·laboradors del programa que venien en dijous.
Formen part de la faràndula.
Sí, 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 ja els anirem descobrint mica en mica. S'ha posat molt de moda això ara dels esportistes, futbolistes també, vincular-se a obres de teatre, pel·lícules, sèries... N'heu vist alguna, vosaltres, d'aquestes que han sortit últimament?
Tipo la de Ramos.
Per exemple?
He vist fragments.
Fragments. Salmur, això s'ha posat de moda i no sé si és sí. Com una nova línia de negoci que farà molt forat.
A veure, això ve molt de la cultura americana de l'espectacle. La NBA i la NFL ho han potenciat moltíssim, però és veritat que Europa els últims anys també s'està posant de moda. D'entrada, des del punt de vista dels equips, hi ha hagut documentals del Manchester City, de la Juventus, del Borussia Dortmund. Et diré que una altra categoria, si vols, també del l'Oscar.
L'Oscar té un documental, a Amazon.
I també de futbolistes, ara en veiem imatges, com Sergio Ramos. Sergio Ramos i Varane són dos jugadors que a hores d'ara tenen un documental. Deixa'm dir que el Barça se suma també a tot això i aviat, ben aviat, a través de Rakuten TV, emetran un documental.
Serà estil aquest del City, que vaja, és dels que s'ha fet més famós. Clar, tot això no és nou d'ara, però les referències d'abans eren més comptades, no?
A veure, d'entrada ha canviat molt la història, perquè ara són els propis clubs o futbolistes o jugadors qui potencien aquests documentals, i abans, en canvi, eren les productores. També en imatges de Space Jam, una pel·lícula molt mítica on sortia Michael Jordan, i abans també és cert que estendia molt més a la personificació. Recordo, per exemple, el Maradona by Kusturica, documental d'Emir Kusturica sobre la figura de Maradona, el When We Were Kings, combat de boxa entre Muhammad Ali i George Foreman, o el mateix Space Jam amb Michael Jordan.
Clar, el tema llibres ja entenem que és una cosa més normal, però ara s'està ja fent el món audiovisual. Això
jo crec que
és la tendència?
Jo crec que hi ha una realitat, que és que els futbolistes són ara les grans estrelles i tenen la gran dimensió de la popularitat a l'àmbit mundial, no? I això ha fet que, per altra banda, els equips, els que treballeu amb la informació esportiva diàriament, crec que ho sabeu millor que ningú, no? Que hi ha un blindatge
total,
absolut, i, en canvi, aquest tipus de productes el que permeten és ensenyar, mirar-se el melic, però de la manera que ells volen.
Amb el seu control.
Ensenyar-te amb el seu control, no? I, per altra banda, són productes que són molt interessants. Per exemple, tota la sèrie sobre el City és interessantíssim veure... posar els ulls allà dintre, no?
Home, i aquest del Barça ara escoltava el Valverde,
sí,
sí. No? Ostres!
Sí, home, veure com és una xerrada de Guardiola en el vestidor, de Valverde en un vestidor, no? I veure com els jugadors encara en un partit, com veuen... O sigui, d'alguna manera, no poder-ho veure pel forat del pany té molt
d'interès.
És que jo crec que aquí hem de diferenciar entre, per exemple, el Cirque du Soleil de Messi, que és dir, agafo un producte molt mediàtic com Leo Messi, li poso el nom al meu espectacle, això em garanteix... Un boom, ja d'entrada, que n'estem parlant i no n'haguéssim parlat en el cas de que hagués sigut, si hagués dit Alegria, de la mateixa manera. Un altre tipus de gènere és la decisió, com va fer Griezmann.
Que sí, no, que és, digue-ho bé, la decisió.
La decisió, que és absolutament el que deia l'Eloi, que és controlar un discurs tal com vols per crear una imatge. Ell entenc que es pensava que era positiva, tot i que jo crec que li va sortir fatal la jugada. I en el mateix pack posaria el de Ramos, que pel que he vist fa una mica de vergonyeta...
Corazón de Sergio Ramos.
Sí, una mica de vergonyeta, i les escenes que he vist es veuen absolutament preparades i teatralitzades. I l'altre és quan dius, ostres, m'estic endinsant a dins d'un món que tinc molt poc accés i que, per tant, em fa sentir un privilegiat el poder-me acostar a aquest producte. I que llavors jo crec que sí que són productes... que a mi, personalment, trobo que valen molt la pena.
El del Barça l'estem esperant amb ganes.
Sí, jo crec que és signe del temps. És a dir, els esportistes s'han convertit en marques, en multinacionals. Abans era una cosa més aïllada. Roger Federer fa molt de temps que té la seva línia de roba. Michael Jordan tenia la seva pròpia línia de roba, fins i tot. S'han convertit en marques i, per tant, el fet de posar Messi, que també té una línia de roba, també té ara un espectacle... poden fer els seus documentals. Això als Estats Units estava molt més desenvolupat, és veritat, l'esport estava molt més professionalitzat des de fa molts més anys. Aquí no hi estàvem tan acostumats, però en els últims anys ja hem començat a veure-ho. S'han convertit per ells mateixos. Recordo una entrevista que feia Gerard Piqué a la revista Panenka, que deia, jo no necessito parlar amb un periodista. Si jo faig un missatge a les meves xarxes socials, arribo a molta més gent que el diari que tingui més tirada a tot Espanya. I referia al diari Marca. És a dir, s'han convertit ells mateixos en una multinacional, en un mitjà de comunicació, en una marca, i l'exploten per intentar treure'n el màxim rendiment, sobretot a nivell mediàtic, a nivell econòmic, a nivell d'imatge de marca. I després estic d'acord amb la Marta que hi ha dos tipus de productes. D'una banda, el que està tan impostat, tan creat artificialment, que no te'l creus i que pot caure una mica en la ridiculesa, i després hi ha aquest altre, que no és que estiguin posant per fer aquesta pel·lícula, sinó que algú entri una càmera en aquells jocs que la gent té moltes ganes de veure, però que estan molt vedats i que no tenim accés, els vestidors, les concentracions, els viatges, i això sí que té un gran interès.
Hashtag Club Mitjanit. Si algú ens vol dir quin producte audiovisual vinculat a algun esportista, a algun equip, li ha agradat més, ens ho dieu i ho anirem traslladant a l'antena. Deixem els vídeos tot pendent de la faràndula amb el Jordi Grau, quan estiguin a punt que ens avisin, però tenim un futbolista avui del Barça que l'hem sentit, de moment no té documental, però bé, si segueix el camí bo que ha agafat, Carles Pérez podria tenir el seu documental
el
dia.
Futbolista de Granollers, les lesions a la davantera li han permès tenir marge i espai al primer equip. De fet, avui ho mirava, només Ter Stegen, Semedo, Piqué, De Jong i Griezmann han jugat més que ell aquesta temporada.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 jugadors.
És el setè jugador en minuts.
Bona aquesta.
Sí, sí, setè jugador.
Home, doncs déu-n'hi-do. Estem
a octubre, eh? El primer equip.
Si no, sí, no és allò agost que dius, mira...
A priori aquesta presència ha d'anar a menys.
Però bé, que l'ha triat amb ell.
Però, escolta'm, ara, per exemple, Dembélé ha sancionat dos partits, per tant, la porta, de moment, li continua oberta. Està convocat amb la selecció espanyola sub-21, on ha pogut atendre el seu esguim de TV3 per explicar que, entre altres coses, està vivint un somni, especialment el seu debut al Camp Nou contra el Betis, on, a més, va aconseguir fer un gol.
Sí, la veritat que aquest dia és el millor dia de la meva vida. La veritat que, estava una mica nerviós abans de començar el partit, perquè vulguis o no, és el somni d'estar ben petit, debutar en el Camp Nou, amb tot el camp ple i l'afició, i la veritat que marcar el teu primer gol allà és una sensació indescriptible i és el moment més feliç de la meva vida.
Encara parlo com un jugador del planter que s'expressa amb naturalitat, no? I quan sigui ja jugador del primer equip d'un temps no ho farà, però vaja, el millor dia de la seva vida. Normal, no?
Sí, a mi em sembla molt interessant el que està passant ara aquest any amb Carles Pérez i Ansu Fati, perquè hi ha una realitat que passa molt i que sento molt aficionats del Barça massa sovint, que és quan hi ha un jugador amb possibilitats de pujar i jugar al primer equip, aquella por de dir vigilem que no s'espati, no? Que no l'espatllem, no? I jo sempre faig la comparativa amb els equips, sobretot d'handbol o de bàsquet, balcànics. O sigui, quan hi ha un jugador jove que té el talent i s'ha de jugar un triple a l'últim segon, si és el que tira millor, se'l juga ell, no? I no hi ha aquesta por. És veritat que el Barça és el Barça, que hi ha la pressió que hi ha, no? Però que un jugador té la qualitat i sobretot té la convicció que han demostrat tant el Carles Pérez com en Sufati, el que ha de fer és jugar. I el que hem de fer és mirar-nos el futbol potser d'una altra manera, no? I exigir fins on podem exigir, però donar aquesta confiança perquè puguin pujar. I això està passant en un moment en què el Barça no està pletòric, no? Perquè també hi ha l'altre argument de dir, hòstia, és que els joves jugadors han de pujar quan les coses van a favor d'obra i va molt bé, no? No ha estat el cas, no ha estat aquesta arrencada de temporada del Barça, no? I tots dos jugadors han brillat, no? A nivells diferents, però sí que han brillat tots dos amb convicció i seguretat, no? I per tant, em sembla que el que està passant és molt interessant, si serveix perquè perdem la por a l'hora de que nous jugadors puguin pujar.
I a més, és un exemple d'una cosa que havia passat a Can Barça i que últimament sembla que s'havia perdut. A mi em sembla que aquest és el típic perfil que ha de cobrir un jugador del planter. És a dir, són els minuts que els cracs no podran jugar perquè hi ha sancions, perquè hi ha lesions, perquè hi ha moments de baixa forma. Gastar-se una morterada per tenir a un jugador que jugarà aquests minuts, aquests partits sueltos, a mi em sembla que no és el camí. En canvi, has de tenir aquests jugadors del planter que et poden rendir pràcticament de manera immediata de seguida que debuten i després ja pot fer camí. És a dir, el perfil de Pedro era aquest. El moment en què Pedro debuta al primer equip del Barça, ningú pensava que faria la carrera que després va fer. Després, amb el seu joc, amb el seu esforç, amb tot plegat, es va mereixer tota la carrera
rendiment.
Que va fer. Va ser brillantíssima. Sí. És a dir, no estic dient que només serveixi per això, però aquest ascensor, entre cometes, de cobrir aquests minuts, a mi em sembla que és el perfil de jugadors com Carles Pérez, jugadors sortits del planter. Bueno, és la
corregim,
feina.
I que corregim, almenys aparentment, bestieses com les que vam fer l'any passat, portant Boateng, no? Que havia de cobrir...
No, per portar això,
aposta per la...
Potser és un punt arriscat, perquè són quatre jugadors top al primer equip, no? Griezmann, Suárez, Messi i Dembélé, i per tres posicions, per tant, marge pel planter, però la idea ja és aquesta que diu l'Òscar. I ara que treus el nom de Pedro, a mi una de les coses que m'ha creat més l'atenció de Carles Pérez és que m'ha semblat molt intel·ligent, perquè precisament agafa la referència de Pedro per destacar que és això, el seu referent, i que ell vol ocupar l'espai que tenia Pedro.
Ho deuen amb Pedro, tant perquè Pedro ha sigut una peça bastant important al Barça Guardiola i la veritat que era un tio implicat en atac com en defensa. La veritat que és el que em demana el míster, que evidentment a dalt sigui un punyal, però que darrere ajudi. I crec que ho estic fent.
Pedro, quin record, Pedro. Aquella arribada gairebé en silenci i com es va col·locar de cop titular.
Ja voldria Carles Pérez acabar tenint la carrera que ha tingut Pedro i acabar traient el rendiment de Pedro a tots els equips on juga. Però sí que és veritat que és normal que se'l compari amb aquest tipus de jugador, que no és un jugador com Ansu Fati, que sí que de seguida t'enamora, que és un jugador brillant, sinó que és un jugador que fa més feina bruta, de picar pedra, de treballar per l'equip, però que també és molt necessari i que en aquesta línia encara encaixa més en aquest perfil de dir no anem a buscar aquest perfil fora, agafem-lo, tinguem-lo aquí, perquè hi ha molts partits en què es necessitarà un perfil així. Un Carles Pérez que, com deia el Salmo, ha jugat molts minuts en aquesta temporada, però que la sensació és que en Sofatí ja li ha passat un pas per sobre i que, per tant, tampoc seria el cinquè davanter, sinó que segurament seria el sisè. I en aquest punt sí que tornem aquí en el debat aquest dels aficionats a dir vigilem amb quan els nanos fan aquest salt al primer equip. És a dir, que si el fan, puguin anar jugant, puguin anar sumant minuts. I si no, en tot cas, una sessió...
Sí, sí, jo els he posat al mateix sac dient, explicant aquest moment en el qual passa que els dos juguen i tenen minuts amb el primer equip, en aquest moment circumstancial, no? Per això els he posat al mateix sac. Són dos jugadors amb perfils absolutament diferents.
I això per mi, i per ells estic convençuda, ja val tota una temporada, encara que el segon tram de temporada juguessin poquíssim.
I una cosa, perdoneu, una cosa que em sembla molt interessant del Carles Pérez, que en un parell d'ocasions o tres, en una situació amb Messi en opció de rematada, ell... amb opció de xutada, ha decidit xutar. O sigui, ha pres la decisió ell i no s'ha deixat portar.
Valent, eh?
No, això no passa gaire, perdona.
Ha passat, i em sembla que això diu molt d'ell, perquè és capaç de prendre la decisió que creu millor en aquell moment, encara que potser en algun moment es pugui equivocar, però ell pren la decisió que creu més convenient, no?
El planter i la confiança en el planter, també li han preguntat per això.
Sí, perquè Carles Pérez va renovar el mes passat i és un jugador que, tot i que ja el tenim visualitzat com a futbolista del primer equip, és un jugador que a dia d'avui, des del club, encara se'l considera un futbolista del planter, en dinàmica de primer equip, però s'entén que és un jugador del planter. I ell s'ha mostrat satisfet per aquest... ho dèieu ara a la taula, per aquest canvi de rumb del Barça respecte a l'aposta pels futbolistes del planter.
És un honor i em fa feliç poder arribar on he arribat i amb lo difícil que és arribar, i més a la parada del Barça. Crec que ara estan confiant en la gent i, com s'ha vist en el meu cas, com el de l'Anso, i bueno, estem allà per ajudar a lo que ens digui el míster i aprofitar les oportunitats. Lo important és que es doni importància a la gent que puja, que se li doni oportunitats i que l'afició vulgui, que aquests gent de baix pugin.
L'afició està encantada de la vida amb Ansu Fati, no?
Més que n'hi haguessin.
Quan cada gol d'Ansu Fati o de Carles Pérez és un motiu d'alegria per l'afició doble.
Bueno, i són aquells elements d'il·lusió que els aficionats dels equips necessiten, i els del Barça, evidentment, també ho necessitem, no? Jo recordo l'any passat, dels partits més il·lusionants de la temporada, és un partit que jugava Riqui Puig.
Sí.
O sigui, la sensació d'il·lusió, no? Per què? Doncs perquè és veritat que tenim aquí els millors jugadors del món, però que si el que hem viscut amb Griezmann, pues, tampoc ha sigut el més il·lusionant del món. No aquesta arrencada, sinó tot el procés de l'arribada de Griezmann al Barça, etcètera, etcètera, no? I jo estic aquesta aposta pel planter... bueno, a mi m'il·lusiona i crec que és molt important. De tota manera, això té data de caducitat, no ens enganyem, eh? Vull dir,
no, serà un bon símptoma que tingui data de caducitat. A veure si m'explico.
Sí, si Dembélé no es va lesionar i ni s'autoexpulsa, diguéssim, que llavors...
No, i perquè en alguns moments d'aquest inici de temporada, quan, per exemple, a l'acabar la transmissió votàvem el millor jugador i durant dos partits va sortir Ansu Fati, també és significatiu. I tampoc és el rol que els hi toca.
No és normal.
No és normal, exacte. I és molt significatiu del moment i de com ha començat la temporada a l'equip. És veritat que hi ha hagut moltes baixes, però que aquests jugadors venen a sumar... però no han de tenir la responsabilitat de salvar l'equip.
Però tampoc ho podem frenar, eh? O sigui, Ansu Fati...
És molt amalentonat, demostrat...
No, el que ha demostrat Ansu Fati...
Tu, si Ansu Fati segueix així...
Però no els vull comparar, recordeu quan arrenca Messi.
Tu, si Ansu Fati segueix com està, tu posaries per davant de Dembélé i de Griezmann.
Per suposat. I no miraria el carnet d'identitat, és que té 16 anys, alerta. No. No ho vam fer amb Messi el seu dia?
No.
No. Va debutar... va enlluernar i ha seguit una carrera espectacular.
El
nano ha debutat, jo crec que ha enlluernat bastant, té unes capacitats
futbolístiques immenses. El que vam haver de fer és dins del vestidor, diguem-ne, amb...
Obres,
correcte.
Deixa'm dir una cosa.
Estic parlant de la valentia a l'hora de prendre decisions, eh?
Sí. Jo volia dir que els espectadors d'Esport3 han vist alguna de les jugades de Carles Pérez que també s'ha equivocat amb els minuts que ha tingut el primer equip. I també em semblaria injust que, de la mateixa manera que l'afició rep amb molta il·lusió els jugadors del planter que pugen, que per un dia que s'equivoquin en una jugada o que per un dia no tinguin el partit, que llavors els matin. I deia, no, ja no té nivell. Aquest noi no té nivell. Juga perquè és de casa. Perquè això també és molt de l'afició del Barça. Se'ls ha de donar minuts, se'ls ha de donar oportunitats. I si s'equivoquen un dia, donar-li una altra oportunitat.
Paciència.
Perquè puguin... Clar, és a dir, s'ha de tenir paciència amb ells, perquè si no, de seguida, ràpidament, ja no, que aquest no té nivell. No, ha fallat una oportunitat, per tant, que no torni a jugar. No, escolti, una mica de continuïtat, perquè són joves, han d'aprendre.
Però és que mirar el planter, mirar sota, és una mirada global.
Sí,
no ha de ser només una mirada d'un entrenador que digui, jo aposto, no? Uh-huh. És una mirada de club, és una mirada d'afició, no? De ser pacient, de tenir... d'exigir fins on pots exigir, no, totalment d'acord.
Carles Pérez ha estat un dels noms, l'altre és el Danso Fati, que jo crec que ja podríem fer la secció els dijous Fati, o no sé què és, els dijous Danso, perquè cada dijous passa alguna cosa amb en Sufati, se'l morri.
Fati Juernes, no?
Fati Juernes. Però Fati Juernes té una... No, sembla que ens estiguem fotent aquí patates fregides.
Quan torni si t'aprova la paraula.
Ja sabem.
Fati Juernes és nit perillosa.
Fati Juernes pinta gran.
Fati Thursday.
Mira, veus? El nou
document, però no. Però és que Fati Thursday sembla que estem aquí amb patates fregides i xocolata, i no seria això.
Bé, el tema ve a tomb de la nacionalitat espanyola d'en Sufati, que estaven pendents, ho recordaràs, de rebre uns papers.
Això ho havia de fer Pedro Sánchez, també, o ja no?
No, aquests papers anaven, diguem-ne, de casa en Sufati fins a la seu de la FIFA, passant per la Federació Espanyola de Futbol. Avui la FIFA ha fet públic que ha rebut ja tota la documentació, per tant, en Sufati ja pot ser convocat amb la selecció espanyola de futbol. I ara cal veure a on cau, o on va parar.
No faran una convocatòria extraordinària a la mitja aturada.
No, saps aquí? Això no, eh? Allò ho vam quedar descartat. La sub-17 i el Mundial ja està fora de la llista, i ara cal veure si va a la sub-21 o a l'absolut, amb Robert Moreno. El seleccionador sub-21 va explicar que comptava amb ell, però Robert Moreno va justificar la no convocatòria de Fati dient que estava lesionat, que era aleshores quan tenia molèsties al tendó rotulià. Per tant, ara que està recuperat i pot jugar, veurem si va a l'absolut o va a la sub-21.
On creieu que l'acabarem veient? Amb els grans o amb els no tan grans, però encara grans per ell?
Per mi el més normal seria veure-la amb la sub-21.
La sub-21,
sí.
No?
El que fa la sensació és que el veurem aviat, perquè voldran que debuti, perquè d'aquesta manera el blinden, una mica com el que va passar amb Munir, no? És a dir, fer-lo jugar amb algun partit amb la selecció espanyola i que d'aquesta manera no hi hagi cap altra selecció que vulgui...
Hola, Eloi, si fos seleccionat absolut, el convocaria per l'absoluta.
Sens dubte. Sí. No, jo crec que el més normal seria veure el primer amb la sub-21 i veient el rendiment de la selecció espanyola, que els 10 partits en aquesta fase de classificació he vist un alt nivell. I que, per tant, de moment, si no hi ha necessitat de fer pujar en Sufati ara en funció de la necessitat, si fos seleccionador i necessités, evidentment, sense cap dubte, el faria jugar.
Ens està quedant molt de planter, això avui, Sal Murri. Messi, Pedro també, Carles Pérez, en Sufati, tot molt de mini-estadi, un estadi que... Ja heu estat molt al mini? Sou molt de mini o poc?
Poc.
Jo és un estadi que sempre l'he trobat fascinant. Sempre l'he trobat molt xulo. L'he trobat arquitectònicament, no? I a l'època, no? Aquesta reproducció en miniatura del Nou Camp. Recordo de petit, recordo quan es va inaugurar.
I què recordaries? Si tenen un record del mini, quin record tindries?
Jo recordo anar a veure el Barça Atlètic quan era petit, perquè feia unes jornades, això ho feien molt els malalts del futbol i del Barça, que era començar al matí i anar a l'hoquei o l'embol, anar al ministadi a veure
passa,
el Barça Atlètic, llavors era el Barça Atlètic,
sí.
I després acabar el Camp Nou, aquestes llargues jornades. O sigui, és un estadi que per mi té uns records d'infantesa.
Òscar, tens algun record així especial?
Les primeres connexions.
Eren al mini?
Sí.
Per quina ràdio?
No, alguna per la cadena SER, i després els primers anys de Catalunya Ràdio també havia fet espanyol, a Sarrià, a més, i també mini-estadi. És a dir, que les primeres... Primer muntatge de llavors els quatre fils, perquè llavors un amic de CI era en aquella tribuna de premsa del mini.
Jo recordo les eleccions del 2003.
També, és veritat, sí.
Una calor.
Sí.
Ens hauríem mort tots de calor allà, eh? Les eleccions que va guanyar Joan Laporta es van fer al mini-estadi. Bé, avui el Santi Padró ha fet una peça fantàstica de records amb gent que ja ha viscut moments memorables. I escoltarem un delegat històric del Barça B, un entrenador actual i un directiu que va ser jugador i que va debutar al mini-estadi. Històries del mini-estadi, ara que som ja a punt de començar-lo a desmantellar per la seva demolició.
Toni Alonso és el delegat del Barça B des de fa 29 anys, mitja vida voltant pel mini.
Bueno, jo encara no em faig la idea de que es queden sense el mini. Però bueno, arribar avui i veure com està el canvi que ha tingut, doncs sí, ja comences a pensar de que sí, de que això va fora, no?
García Pimienta, l'entrenador del Barça B, que el mes de maig es va acomiadar del mini en família.
Una vegada va acabar el partit, jo passejava per aquí i li deia a l'Anna i a l'Adèlia, a la meva dona i a la meva filla, tots els sentiments d'un nen de 12 anys, doncs jo el recordo com si fos ara mateix, la il·lusió d'un nen de poder estar aquí, de poder estar en un estadi com el mini-estadi.
Un altre nen de 14 anys va substituir Diego Armando Maradona en el partit inaugural del mini-estadi. D'aquesta foto fa 37 anys.
Encara que el temps passa, que fa ja, doncs això, 37 anys, pues és una cosa que sempre portes i ho portaràs dintre, perquè va ser, ja et dic, més amb la persona, la figura del Diego, que en aquell moment per nosaltres, pels nanos, per mi, era un ídol, no? I vaig sortir.
No sé si vaig jugar o no. Vaig sortir, però no sé si vaig jugar.
En el Barça ben tingut el millor jugador del món, que és el Messi. La gent no va tenir temps de gaudir el gran Messi al mini-estadi. Ara, va ser impressionant el que va fer en aquest postpartit, no?
I fa pena perquè una cosa tan simbòlica per nosaltres, algú que ens estimem els que portem molt de temps en aquí, doncs dintre de poc no hi serà i ens en recordarem tota la vida.
Pujar abans era... En la nostra època no era fàcil. I quan venies aquí entera, doncs deies, ostres, aquest pot ser el penúltim pas per arribar a l'últim, que és l'estadi, no? I aquesta passarel·la que hi ha fins allà, doncs... Tinc que arribar pues, a creuar-la, no?
El ministeri té un algo simbòlic. Baixes la rampa i té una olor especial, que recordo des del primer dia que vaig venir aquí a fer la prova i que avui passes per aquí i encara olora d'aquesta manera.
I l'únic tenir un record en les persones que ja no hi són i que han contribuït molt perquè el Barça bé, no sol el Barça bé, sinó perquè el Barça sigui cada vegada més gran.
Mira. Tenim ja la faràndula preparada.
Ara sabrem si val la pena o no.
Tenim faràndula preparada. El Minguella i el Grau ja estan fent la seva tertúlia. Jo suposo que estan a punt. Deixa'm anar amb el Jordi Grau, que està amb el Minguella. Veig que ja t'ho està explicant tot, Grau, el Minguella...
M'explicava altres coses que no reproduiré, que no podrem explicar. Em demanaves gent VIP, eh? Em demanaves gent VIP i crec que per fer una bona crítica del que ha estat aquest espectacle, crític de teatre com a tal encara no n'he trobat cap, però he trobat un crític de cinema. De fet, el crític de cinema del Club de la Mitjanit, que jo crec que avui serà capaç, Josep Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
De fer-te la crítica del que ha estat aquest Messi 10 by Cirque du Soleil. Josep Maria, tens un minut.
A veure, a mi em costa una mica perquè jo em vaig quedar amb el circ dels Hermanos Max o de la Pinito de Oro, m'entens? I clar, veus això, amb aquesta gent que es mou amb aquesta rapidesa, aquests salts, aquesta extorsió, que hi ha moments que em perdia. Però tinc de dir que la primera part, bueno, la veritat és que podia ser pel Leo, com podia ser pel Cristiano, podia ser per qualsevol altre jugador que d'això. La segona part, i pels que vinguin, ja és més deportista, és més barcelonista, hi ha el Leo surt més i hi ha més referències. De qualsevol manera, m'ha cridat l'atenció que, per exemple, entre els molts sponsors hi hagi la Lliga Professional. D'entrada m'ha sorprès, home, aquesta Lliga està de tot arreu. No, el que passa és que hi ha bastantes imatges de jugades i segurament els ha cedit. Jo, la veritat és que m'he quedat bastant fred, entens? Vull dir, i no fa mal ambient aquí, vull dir, estem al costat del mar, però m'ha quedat bastant fred perquè és una mica reiteratiu, una mica d'això. És un homenatge al Leo, és un homenatge als barcelonistes. I hi ha una frase al final, que és el que em quedo, que es diu, tots tenim, en castellà, tots tenim un 10 a dintre, o tots som un 10. Bueno, doncs, el que cregui que és un 10 i vulgui exercir, doncs encantat de la vida. En quant a l'espectacle, la gent que venia convidada s'ho ha passat la mar de bé, tots han aplaudit i la veritat que se n'han anat tranquil·lament. Jo no pensava mai, quan vaig portar el nano aquest que va arribar a Barcelona amb 13 anys, que un dia el podria veure com ells d'una obra de teatre de tot un Cirque del Soleil. Ha sigut així, és el seu mèrit i els barcelonistes en tenim de gaudir, res més.
Molt bé, doncs hem començat amb un crític. Si et sembla, Garriga, això ho podem encadenar.
Ah, sí,
que hi havia molta gent del món de la faràndula. Bernat, doncs vinga, continuarem amb gent de la faràndula ara. Un que coneixes bé. Bernat, i ve l'altre ja també. I Torquemada.
Home.
Molt bé, bona nit. Què tal?
Bona nit.
M'han dit que teneu un minut per explicar què us ha semblat Messi 10, by Cirque du Soleil.
Vinga, Bernat.
No, doncs jo crec que el dia que retiri Messi ja no caldrà que li facin l'homenatge, perquè ja és l'homenatge en vida, no? En vida esportiva. Per tant, un espectacle fet al servei de Messi, amb el segell de Cirque du Soleil, que és una gran multinacional de l'espectacle, que jo crec que no es pot... Jo no havia vist mai una cosa dedicada a una persona com aquesta, ni tan sols a Michael Jackson, que sona de fons. És un monument a Messi, no?
A mi m'agrada més un partit de futbol, començant per aquí. Però ha estat molt divertit, m'ho he passat molt bé. És, com diu el Bernat, és la sensació que Messi ha transcendit, que ja s'ha convertit en art escènic, perquè ja no és un futbolista. Avui aquí no és un futbolista. M'ha agradat que li puguin fer això amb ell present, perquè aquestes coses es fan després de molts anys, com quan un geni, diríem, que a vegades fins i tot s'ha mort, no? I això sí que és un homenatge en vida, és un espectacle molt, molt divertit, que té més de circa de futbol, eh? I la relació amb Messi és evident que és més com a imatge, com a icona, que no pas futbolística. Ja m'ho imaginava així, eh? No m'imaginava una altra cosa, però és la confirmació.
Garriga, Minguella, Torquemada i Soler. Què, ho deixem aquí, no ho millorarem, no?
Ja hem fet el dijous sencer, no han vingut perquè eren a l'estrena, doncs digue'ls que gràcies i que fins dijous que ve.
Fins dijous que ve, i gràcies.
Gràcies.
Adéu a tots.
Adéu-siau. Els teníem tots allà col·locats. Ah. Em quedo amb el Minguella, que no li ha agradat i ho ha dit tal qual.
Jo reivindico com a crític teatral.
Però ha fet tota una crònica, La gent ha marxat tranquil·lament. Sí. Ha tenia família allà, que sàpiga que la gent està sortint amb més o menys normalitat.
Bona temperatura.
Bona temperatura.
Bona temperatura.
Ho ha arreglat, perquè al principi...
No li ha agradat gaire. Em fa la feina, no li ha agradat.
A veure, jo... que he comprat les entrades i que sóc fan del Cirque du Soleil...
Les poses a la venda, ja?
No desisteixo, perquè, aviam, Minguella no sabia ben bé el que anava. Vale? O sigui, el Cirque amb el que ho ha comparat no es pot comparar. Ricard Torquemada li agrada més un partit de futbol,
però
no en tenim cap dubte.
Ja,
no podia saber.
Abans d'avui ho podia saber.
I, a més, una cosa no treu l'altra. I les imatges que hem vist aquí... Home, jo amb això de... O sigui, per mi Messi és l'excusa que s'inventen per un espectacle que segur que serà genial, visualment molt atractiu. Sí. I...
Però no us imaginàveu que seria així, no? Com deia el Ricard, com explicava, no? Que Messi és la icona.
Sí, absolutament,
no? És com el fil argumental per veure el desplegament excepcional.
Jo fins i tot m'ha sorprès això de l'inici que ha dit el Minguella, perquè jo m'havia fet la pel·li de la història de Messi de petit, també, fins i tot de les dificultats del nen que no creix i que acaba triomfant, com a fil argumental, més enllà de l'èxit només futbolístic.
Pots fer la teva pròpia obra?
Jo, sí, ara em posaré
com
una
com la Marta es va autoconvencent, com que té les entrades...
No, però estic molt il·lusionada.
I hem d'anar... Anem-hi amb alegria.
Pràcticament totes les obres del Cirque du Soleil que he anat m'han agradat totes.
A mi totes.
Per tant, res no em porta a pensar que en aquest
cas
no
és així. Ara,
Cirque du Soleil i Iber.
Iber?
De l'Iber, no?
Ah, tant com això, no ho sé.
Estàs molt anglosaxó, avui,
sí,
eh?
Sí, què et passa?
Sí, això seria anglosaxó.
Posem la crítica de Minguella en context, eh? Vull dir, és crítica de Minguella. Vull dir, ell té el seu gust i el seu...
Jo em fio de la Josep Maria.
Hi ha un públic que...
No sé si em fiaria de Roberto Carlos, per exemple.
Home,
boníssim. Déu-n'hi-do.
Del Marc Maiola sí, que vindrà d'aquí una estona, tenim l'holograma del Marc Maiola. Avui tenim tres futbolistes...
De qui et fies més, de Marc Maiola o de Roberto Carlos?
De Marc Maiola, però d'aquí a Turquia i tornar. Roberto Carlos, diguem que ha fotut unes punyaladetes maques a exentrenadors. Bé, ja en el seu dia les devien clavar i avui les ha fet públiques. Atenció, Roberto Carlos parlant de les etapes de Vanderlei Luxemburgo i de José Antonio Camacho. Això és finals de l'etapa Florentino... Etapa 1, això ha explicat Roberto Carlos.
Poso l'exemple de Vicente del Bosque. No era un entrenador, era un amic dels jugadors.
Ele era amigo dos jugadores.
Sabia controlar els jugadors i teníem una bona relació.
Menos con Camacho.
Amb Camacho no, només va aguantar 3 dies. Va arribar tot seriós. Demà tothom aquí a les 7 del matí. Nosaltres estàvem acostumats a entrenar a 2:15.
I el Vanderlei Luxemburgo, quan ell llegó?
Quan va arribar Vanderlei Luxemburgo, Ronaldo i jo li vam dir que no canviés els costums que teníem.
Professor, ells tenen els costums aquí. Això va bé.
Com el vi la cervesa a l'hora de sopar. Li vam dir, si ens ho toques, tindràs problemes.
Antes do jantar, perquè senão a gente vai ter problemas.
Va durar 3 mesos. El poder dels jugadors. Si manen, no manen. Doncs bé, sembla que el Madrid... La desintegració del Madrid Galàctic, que és aquesta època, Luxemburgo va durar un any, però els jugadors no li van fer cas, i Camacho va durar fins al setembre.
Va durar res.
Montjuïc va acabar la seva etapa.
la força dels jugadors.
A mi hi ha dues coses que no... Hi ha dues coses que m'agraden i una que no m'agrada gens. O sigui, hi ha una cosa que m'agrada, que és la sinceritat de Roberto Carlos, que sigui uns anys tard, però que és aquesta sinceritat. M'agrada molt com despulla, no?, una època com és aquesta època del Madrid galàctic, i no m'agrada gens la soberbia amb la qual parla, no? Com això li sembla tan i tan normal.
És que se'n riu.
És el que deies tu, no?, del poder dels jugadors. Fins a quin punt els jugadors, no?, s'arriben a comportar, a fer i desfer, no amb el que diguin volem aquest entrenador, no?, sinó amb la seva actitud, que encara és pitjor, no?, com a professionals. I vaja, sembla...
Això ho hem vist aquesta setmana també amb Gerard Piqué, dient que tot això és una farsa. En el moment que Gerard Piqué diu tot això és una farsa, o sigui, se n'estan fotent des del primer fins l'últim, i just ho diu després d'haver llançat un missatge contra la directiva.
Jo crec que n'hi ha una de... O sigui, les decles de Roberto Carlos tenen dues lectures. Una de positiva, que és que en ple incendi que tenim aquí sobre el pes dels futbolistes en el dia a dia del club, Roberto Carlos ens calma i ens diu
tota
això. Ha passat tota la vida, no patiu.
Bé, i però, el que passa a Barcelona és un joc de nens.
Correcte, però n'hi ha un altre. Com acaba el Madrid dels Galàctics?
Aquí. Allò és el final d'una etapa llarga
Roberto
d'èxits.
Roberto Carlos explica les cunyetes. No explica les conseqüències que tenen tots aquests actes que descriu.
El Madrid deixa de guanyar Champions just quan arriba Camacho.
Però és que no cal anar al Madrid. És a dir, recordeu-vos de l'últim any de Rijkaard. És a dir, Joan Laporta va parlar de l'autocomplaença.
També hi ha imatges d'entrenaments... Això és amb Camacho o amb Vanderlei Luxemburgo? Perquè, amb Luxemburgo, un Ronaldo asfixiat perquè els entrenaments eren massa.
És que hi ha un altre moment de l'entrevista que Roberto Carlos diu no, amb Vicente del Bosque posava els entrenaments a les 5 de la tarda perquè a les 11 no arribava ningú. I que, per tant, els posava a les 5 de la tarda, sobretot els dilluns. Però insisteixo que tu pots anar a buscar el Madrid dels Galàctics, que va acabar com el Rosario de l'Aurora, o el Barça de Rijkaard, que va acabar com el Rosari de l'Aurora. Era un equip que amb Ronaldinho, Eto'o i companyia podia haver marcat tota una època i van guanyar una Champions.
Bueno, i tu parles amb entrenadors i els preguntes quina és la feina més difícil de gestionar un vestidor d'elit i et diran que no és ensenyar tàctica, perquè ja en saben i són molt bons, sinó gestionar, guanyar-te'ls, cedir, saber què pots dir, què pots no dir... I més en... Jo crec que Barça i Madrid estan a un nivell i la resta de clubs de la Lliga està a un altre.
Jo, per mi, de tota manera, això que deies abans, el que has dit abans amb Piqué, no?, que amb les declaracions de Piqué, per mi hi ha una gran...
És que m'hi ha recordat molt el que has dit tu, tal com has descrit a Roberto Carlos en aquestes declaracions. M'he sentit molt identificada amb el que jo penso en les declaracions de Piqué. M'encanta que sigui sincer, m'encanta que es despulli, m'encanta que sigui autèntic, però el to de supèrbia amb el que diu tot això és una farsa, enfotent-se'n ja de tot, és un punt de dir, ostres, però si ni tu hi creus, de veritat que tu pots llançar un missatge a la directiva per enfotre-se'n quan Messi ha sortit i diu que no li fa gràcia, per exemple?
Jo quan dic que no és comparable és que em sembla molt diferent que un jugador vingui a dir tot això, d'alguna manera, simplificant, tot això és un xou i jo controlo un missatge i mira, llenço un missatge i mira quina reacció hi ha, no? Fixeu-vos com controlo jo tot aquest macroespectacle. És diferent al que explica Roberto Carlos, que no ratlla la no professionalitat.
La supera.
La supera de llarg. O sigui, que tu et carreguis entrenadors perquè et fan d'entrenar aviat, on és la responsabilitat?
Xantatge, que si ens toques les coses...
Que et carreguis jugadors perquè treu el vi de la taula, perquè no et deixa fer cerveses o perquè et fa entrenar una determinada...
Sí, això és dins del vestidor, el salt és una jerarquia. Però també te l'estàs saltant quan ets capaç d'apuntar una directiva i dir que, a més, ho fas per conya, eh? Estàs saltant la jerarquia d'un club.
Sí, però jo... Vaja,
un home de club de tota la vida.
Sí.
I que consti que sóc la primera que li trobo mil virtuts a Gerard Piqué i a la seva forma de comunicar i al seu carisma. Però, igual que ho vaig dir el dia que van a la Resistència, vull dir, és la mateixa... jo el compro. Però per mi té dues cares de la mateixa moneda.
Però Gerard Piqué em sembla que no se li pot qüestionar en cap moment la seva professionalitat.
No.
Per tant, aquest grup de jugadors del Madrid, dit per un dels jugadors claus d'aquella època, es pot qüestionar absolutament la seva professionalitat pel que explica, per la seva actitud i pel que...
En qualsevol cas, això, no? Aquesta relació, diguem-ne, entre l'ordre i el comportament professional i els horaris d'un futbolista amb l'entrenador... és més vell que el Napeu, eh? O sigui, això és Maradona amb Menotti, sí, i els bioritmos i els entrenaments a la tarda.
O Kubala, segur.
Sobretot els equips que han guanyat molt. Els equips que guanyen molts títols tenen un poder moral i els futbolistes que acaben fent-se els amos del vestidor i del club. I, per tant, és molt difícil després mantenir-los. Fins i tot Johan Cruyff va tenir problemes amb Romario. Quan Romario torna del Mundial, havent guanyat el Mundial, és que no hi havia manera de fer que Romario baixés a la terra. És a dir, que això és molt vell i ha passat amb molts vestidors, sobretot en què estan plens d'estrelles, que han guanyat molt i que se senten, doncs, amb el poder de poder decidir el futur del club. Explica també que Roberto Carlos que quan acabava un partit al Bernabéu, a la mateixa nit, al Barajas, era un munt de jugadors del Madrid trobant-se cadascú amb un avió privat per anar, jo me'n vaig a Los Angeles, jo me'n vaig a Londres, jo me'n vaig a París, cadascú a una cosa privada. A Camacho, la primera crisi que té Camacho és quan després d'una derrota posa un entrenament el dilluns i Florentino Pérez li diu que no pot ser perquè hi ha diversos jugadors que tenen compromisos publicitaris. I llavors és quan Camacho s'adona que allà no mana ell esportivament, sinó que manen els interessos dels jugadors a fer anuncis.
També és veritat que aquí fa la sensació que Camacho topa amb un univers.
Sí, sí. No, que no. Camacho ve d'un futbol, d'una altra manera d'entendre el futbol, i no és capaç d'adaptar-se a aquesta nova manera,
de fet,
ni que sigui a tornar al camí del mig. No dic que es plegués a tot el que demanen els jugadors, però buscar una mica de negociació, ell no ho va voler.
De fet, Roberto Carlos explica que mira els horaris dels partits, diu, jo desitjava sempre poder jugar el dissabte perquè així el diumenge podia anar a la Fórmula 1 o de viatge. I aquesta és la mirada del...
Una altra de les coses que no m'ha agradat gens és la manera com es refereix a Vicente del Bosque, perquè quan ell diu no era un entrenador, era un amic dels jugadors...
El desacredita,
que,
no?
El desacredita, i em sembla que injustament, perquè jo crec que Vicente del Bosque, així com Camacho, potser per la seva manera de ser, ell és intransigent amb això i diu, mira, escolta, això s'ha acabat. Jo vull dir que jo no sóc jo el qui gestiono el dia a dia d'aquest equip, sinó que són els interessos publicitaris, són el que els jugadors els ve de gust, etc, etc, i es quadra i diu, s'ha acabat, Vicente del Bosque, bueno, que hem de tirar endavant una temporada, doncs mirarem d'adaptar-nos de la millor manera, no? I és intel·ligent, no? Però em sembla que amb el palmarès i de Vicente del Bosque tractar-lo així tampoc m'ha agradat gaire. Però forma part de la soberbia, aquest tipus de jugadors com Roberto Carlos. Que...
Entrevista que ha fet amb una conversa amb Vítor Baia.
Vítor Baia, sí.
Vítor Baia, doncs bé.
Que reia molt, eh? Sí. Vítor Baia, les reaccions de Vítor Baia eren...
Hauria hagut d'explicar ell què feia a Barcelona, amb el pobre Robson i Van Gaal. A 11:45 farem una pausa. I atenció, perquè després d'aquesta pausa... Transfermarkt. Vindrà el Marc Maiola avui. Ja us dic, tres futbolistes jo no els coneixia. Avui els descobrirem. Vindrà el tècnic del Manresa, Pedro Martínez. Ha passat per totes les banquetes. Ara és el tècnic de l'equip del Bages. I acabarem amb el Cazorla. Hi ha temps, eh? No, igual el faig tornar a casa. Ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona nit. En els dos sorteigs del tríplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
625, 6, 2, 5 i 30, 0, 3, 0.
Recorda't que participant en els Jocs de l'11 col·labores amb la seva tasca social. Demana-li el tríplex de l'11 al teu venedor. També en punts de venda autoritzats o a juegos11.es. Pensa-hi, demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. A l'11 ens mou la teva il·lusió.
Torna al Saló del Caravaning i a Volkswagen estem més preparats que mai. Vine a l'estand Volkswagen del 12 al 20 d'octubre i descobreix les últimes novetats. L'esperat llançament del nou Gran California i també en exclusiva el California Outdoor. Una edició limitada amb un equipament únic de la que només se'n faran 100 unitats. No t'ho perdis, t'hi esperem.
No saps com et pot canviar la vida? Fins que plantes un hort al teu àtic. A més de cultivar aliments, sento que em cultivo l'ànima. Com si la pau em florís a l'interior.
Bé, a veure, potser els 15 milions que t'han tocat hi tenen alguna cosa a veure en aquest floriment.
Cada divendres amb el cuponazo de l'11 hi ha un abans i un després de la mida de 9 milions o de 15 amb l'XXL. Cuponazo de l'11, com per no provar-lo.
Cada vegada que l'Antonio ve a BMW Service, pren el seu cafè amb 3 cullerades i mitja de sucre, mai 4.
Llet de soja a temperatura ambient i 1,3 centímetres d'escuma. A BMW Service et coneixem tan bé a tu com al teu BMW i el cuidem com ningú en el manteniment i servei postvenda.
Vine a Motor Múnich, el teu taller autoritzat a Sabadell, Sant Cugat, Terrassa i Vilanova i la Geltrú. Alguna cosa està canviant.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Si ja tens l'assistent de veu Alexa a casa, activa la nostra skill i viu l'experiència de la ràdio del futur.
Ara en directe.
Una manera nova de sentir la teva ràdio.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Dins teu.
Som a la teva mà, a la butxaca, sobre la taula. Descarrega't i instal·la l'aplicació d'ICAT. Volem anar amb tu allà on siguis. Connecta els auriculars o l'altaveu al mòbil. Escolta la millor selecció musical i els programes d'ICAT. Baixa't els podcasts i participa en les experiències. L'aplicació d'ICAT.
ICAT, la ràdio inquieta.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Som a la banqueta amb el nostre tècnic de capçalera del futbol internacional. Marc Maiola, bona nit.
Bona nit.
Transfermarkt, que és la secció que posa l'ull en jugadors que potser no coneixíem. Ara en parlàvem amb ell, sí, n'hi ha un que sí que el coneixi. Passa que és un nom tan llarg que em cansava de llegir i no llegia l'últim.
Però és molt guapo de dir aquest nom.
Erling Braut Haaland.
Erling Braut Haaland.
Braut.
A més, s'escriu amb aquesta redoneta sobre de la A.
Sí, allò mola, eh?
Sí.
Els noms aquests
nòrdics
molen. A veure, Marc Maiola, avui són temàtics.
Sí, exacte.
Què són? Tres?
Tres nous.
Tres nous, tres davanters centres, que ens els ha demanat gent, eh? Si no, no, sí, ja no, són directament peticions dels nostres
espectadors. Jo volia parlar d'un davanter que es diu Sean Weissman, del Wolfsberger, israelià, que ha començat molt bé la temporada, però no puc parlar de Sean Weissman
perquè ningú te l'ha demanat.
Demaneu-me Sean Weissman.
Demaneu-li Weissman, per l'amor de Déu. A veure, comencem.
No,
comencem per Malen.
Malen, Daniel Malen. Ha jugat aquesta nit a Holanda, de fet, ha fet l'assistència del primer gol, que significava l'inici de la remuntada d'Holanda contra Irlanda del Nord. Daniel Malen és un jugador del PSV Eindhoven.
O sigui, aquest l'hauria de conèixer i no el conec.
Sí,
o sigui, aquí no vaig
no
gaire.
No el coneguis, és dolorós per mi. És dolorós per mi perquè segurament alguna vegada t'he parlat fora d'antena i no m'has fet gaire cas, però vaja.
És possible que desconnectés en aquell precís instant, però només en aquell moment.
20 anys, davanter centre, com els 3 d'avui.
És molt jove, no me'n pots haver parlat gaires vegades. És molt jove.
Però ja fa uns quants partits que ho està fent molt bé. De fet, les estadístiques són extraordinàries. Estem parlant de moment 18 partits aquesta temporada, 16 gols, Daniel Malen.
Home!
Déu-n'hi-do.
Oh, carai!
Ja ha marcat també amb l'absoluta holandesa contra Alemanya.
Està molt bé.
És un davanter àgil, és un davanter que controla la pilota molt bé, el seu primer control orientat és molt bo per donar progressió a la jugada. És menut, no és una torre, 1,79 m per ser davanter centre. És elàstic, té bona mobilitat i instint dins l'àrea. Segurament li falta més qualitat en l'1x1, omplir més l'àrea perquè físicament no és el seu fort i alguna coseta a nivell tècnic. Però és un nom a tenir en compte. Probablement pugui acabar algun equip de la Premier. De fet, és curiós perquè ell ha passat per les categories inferiors d'Ajax, Arsenal, amb 20 anys, Ajax, Arsenal, i ara està jugant al primer equip del PSV.
O sigui que el Premier ja el coneixen una mica, el tenen. Per tant, podria acabar allà. Contracte fins al 2024.
Contracte llarg i, de moment, valor de mercat de 18 milions d'euros.
Quins l'havia demanat, aquest jugador?
En Marc Vivancos i en Marc Molero.
Doncs Marcs. Aquest és el vostre jugador. A veure, segon nom, Haaland. Aquest Haaland que sí que és una mica més conegut perquè juga Champions,
ja porta 4 gols a la màxima competició europea i també es va fer famós el mes de maig perquè va fer 9 gols en un partit en el Mundial Sub-20 amb Noruega contra Hondures. 9 gols ell solet.
Un dijous aquí amb el Torquemada en van parlar.
19 anys, davanter centre també, ara juga al Salzburg. Va començar a destacar el Molde. Aquestes imatges corresponen, per la gent que ens està veient per la televisió, a un gol que va fer amb l'equip noruec del Molde. Va fitxar al gener d'aquest any pel Salzburg i és un davanter molt alt, 1,94 m, que evidentment en l'arrencada no és ràpid, però sí potent, però amb molt terreny per recórrer, per córrer, té una velocitat punta també molt interessant per sortir al contraatac. És a dir, el 1,94 enganya perquè és potent, és poderós en la gambada i acaba assolint una velocitat punta també molt bona per sortir al contraatac. Després, a nivell de definició, és molt fred dins l'àrea i, evidentment, també és un recurs per sortir jugant al llarg, jugar d'esquena, descarregar-te la pilota i donar continuïtat a la segona línia. És esquerrà, però també sap definir ell amb la dreta i segurament a nivell tècnic, tant els controls com la conducció, les passades, són coses que encara pot polir. Nascut a Leeds, per cert, perquè el seu pare va jugar a la Premier i en aquell moment jugava al Leeds United.
Ah?
I ell, l'any 2000, va néixer a Leeds, però és internacional ja absolut amb la selecció de Noruega.
Té contracte fins...
Contracte fins al 2023, valor de mercat de 12 milions d'euros, porta, atenció, 18 gols en 11 partits aquesta temporada, més d'un gol per partit.
No durarà gaire, Salzburg, aquest noi.
No durarà. I podria acabar, per què no?
El Leipzig.
Doncs sí, és una possibilitat.
No, dic per aquesta connexió.
En fitxen molts, l'últim Haidara, Upamecano, moltíssims. Gulaxi, el porter. Però també me l'imagino allà on va néixer. No el Leeds United concretament,
Anglaterra.
Però Anglaterra.
La Premier, un jugador
un Everton, per exemple.
Anar-les rematant totes, eh?
Sí, un equip que jugui amb laterals oberts per banda, per centrar i aprofitar la seva presència. Ivan San Martín, Marcos Tejudo, David Roig, són tres dels nostres
vist,
col·laboradors que ens l'han demanat via Twitter.
I atenció, l'últim nom, aquest sí que no em sona.
No. Víctor Osimhen.
Aquest et dol, que no em soni?
No tant, perquè va passar per Alemanya, però sense pena ni glòria.
Ah.
Llavors, segurament, el vaig guardar a sota d'una catifa per no parlar-te'n.
Víctor...
Però ara ho està fent molt bé.
Osimhen, on juga aquest noi?
Juga al Lilla.
Al Lilla.
A la Lliga Francesa, 20 anys, nigerià. I és un davanter que destaca sobretot per la gambada. És un davanter de cames llargues. Recorda una mica en el seu aspecte físic a Nwankwo Kanu. Te'n recordes, d'en Canú?
Sí, clar, Canú, i tant. Ja és bastant vintage, Canú.
És vintage. Però si el veu jugar, sobretot per la seva constitució física, molt alt, molt prim, atlètic, i amb les cames molt llargues. Recorda Canú en aquest sentit. A nivell tècnic, no. Perquè Canú, malgrat tenir un 84 de peu, te'n recordes que tenia un peu molt gran?
No
sé si tenia gairebé un 50, una cosa així.
Una llesca de pa de quilo.
Sí, però tenia peus de ballarina. I a nivell tècnic era molt bo. En canvi, Osimhen es veu que quan controla, quan condueix, quan fa la passada, li falta aquesta sensibilitat. Però en canvi és això, un jugador devastador amb espais. I el Lilla l'ha fitxat per substituir Nicolás Pepe, que aquest estiu marxava a l'Arsenal, i el recorda, en certa manera, sobretot per aquesta exuberància física de córrer a l'espai. I està definint bé, de moment porta 8 gols en 11 partits de Lliga.
No està malament, eh?
No està gens malament. Una de les sensacions de moment de la Ligue 1 en el que portem de temporada. Ens el demana en Josep Puertas, en Pau Carbó i en Pere SBD79. Contracte llarg també, 2024. Valor de mercat ara mateix de 13 milions d'euros. I on te l'imagines?
El Sevilla.
Ah, mira.
No, el Monchi sempre fitxa francesos o jugadors de França.
Doncs està ben tirada, perquè a més els davanters del Sevilla no marquen.
O el Barça. El mercat francès ara el tenim allò niquelau, eh?
Controladíssim, no?
Home, el director esportiu i aquell presentador que també fa informes.
El presentador, exacte. Ara que dius, el Sevilla faria bona pinta. De moment els seus davanters no marquen.
Monchi,
ho fan Holanda,
Monchi, però... cámbiate de Young por el nigeriano.
Però és un davanter per córrer, sobretot. I ara el Sevilla juga una altra cosa, amb un davanter d'àrea, Luc de Jong... Ah. Laterals que arriben per fora, extrems que abans cap a dir. Bé, sí, tres noms, tres davanters. No ens enganyem, eh? Per mi cap serà el nou Lewandowski ni Suárez del sec de
no la propera dècada. No seran supertop, però els anirem sentint.
Jo crec que sí, ens els hem d'apuntar tots tres, sí.
El Maiola, que recull les vostres propostes. Encara en vas rebent de noves?
Sí, sí.
Avui he vist alguna,
Avui, exacte, n'han demanat un parell o tres. També per missatges privats me'n podeu enviar i jo les vaig recopilant totes. Totes estan apuntades en aquesta llibreta i les anirem traient durant la temporada.
Estan aquí apuntades,
sí.
Ja? Puc mirar?
Sí, el que passa que aquí hi ha un garbuix d'anotacions.
A veure.
Mira, aquí hi ha les primeres que vam rebre.
Fas pitjor lletra que el Sunyer. Però no està malament.
La lletra del Sunyer és la més maca que he vist jo mai. Havertz, Sancho, els més demanats de les primeres setmanes.
Mira, n'hi ha un que ha demanat Ceballos. Aquell porter del Racing, no. L'ex del Madrid, eh? Bé, aquí tenim tots els noms que heu anat demanant. Se'ls ha anat apuntant aquí. Ara hi ha algú que es gravarà això, ho ampliarà i dirà doncs jo n'hi vaig dir un i no està a la llista. No, perquè no hem vist totes les pàgines. Mariola, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
Més transfermar, que el proper dia torno a taula. Perfecte. Per acomiadar els nostres col·laboradors. Gràcies per venir. Trobareu a faltar la lliga aquest cap de setmana o va bé una setmana de descans, Marta?
Va molt bé una setmana de descans.
Quan fas transmissions va molt bé, sí. Quan no...
Quan no va fatal. I quan fas, estic fària d'aquestes aturades de selecció quan comencen les temporades. O sigui,
no, sí.
És aquestes arrencades...
Quan agafes no... velocitat, de sobte hi ha una
frenada.
Això
és un desastre.
Jo reconec que a vegades faig una mica la farsant i faig veure que em sap greu amb gent que em trobo de... Oh, aquest cap de setmana no hi ha futbol. I dic, ja, tu... Uf, què farem, eh?
I què faràs? Cap de setmana sense TDT, els que fem programes detestem les aturades de selecció i les
faríem
acabar
bé, no?
Immediatament.
Avui
sí, però em queda una setmana encara.
Bé, ja tornarem.
Perquè demà no pots venir?
Si ho necessites, vindria.
No, perquè avui, perquè demà no pot venir. Òscar, moltes gràcies.
A tu.
Salmurri, dijous que ve a remar més. Gràcies. Marta Carreras, un plaer. Aprofitar els lluentons per acabar la nit amb la millor disposició possible.
Això és el mood que es diu del meu cap de setmana.
Jo m'hi color. Eloi, gràcies. Fins la propera. A veure, perquè ens visita un rodamont del bàsquet que és a Manresa i que té el seu equip a Europa 20 anys després. Això que escoltem és l'últim partit del Manresa a Europa amb el Xixi Creus, amb Singla i amb tota aquella colla. Doncs bé, el Manresa torna aquest any 20 anys després a la competició europea.
Aquest orgull de quina millor manera que acomiadar-se de la competició que amb una victòria i a més fora de casa com l'aconseguida pel TDK. 66-69 al conjunt manresà amb 20 punts de Sherron Mills i 18 de John Williams, avui com a màxims anotadors, ha aconseguit aquest...
I ens acompanya l'entrenador d'aquest Manresa europeu, Pedro Martínez. Bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per venir. Un entrenador nòmada que t'hem tingut de tot arreu i ara toca estar un temps a casa, no?
Sí, bueno, sí. Així em sento a casa. Ja he estat altres vegades a casa i a aquest club i sí, molt content.
Tercera etapa a Manresa i aquest any és una etapa europea, a 6 dies perquè comenci. A Manresa hi ha una mica de xup-xup de dies. És un any especial?
Bueno, jo crec que fa il·lusió. Després de, Manresa és un club històric que havia jugat competicions europees, però ara feia molts anys. I bueno, jo crec que hi ha una il·lusió per jugar-la, per una il·lusió pels jugadors que tenim, per fer les coses ben fetes. I bueno, tant de bo que ho disfrutem, que ho patim, que millorem i que sigui una bona experiència a nivell individual per jugadors, que molts no tenen experiència en competicions europees i per al club.
20 anys des de l'última participació europea, per tant, això ha de ser una cosa gran. Clar, hem estat mirant una mica els rivals que teniu. Alguns són molt desconeguts, altres, potser l'Estrasburg, potser és l'equip amb una mica més de nom, o l'italià. Quines són les opcions que té el Manresa en aquesta competició i què sabeu dels rivals?
Bueno, el Sassari, que és l'equip italià, ha jugat la final de la Lliga italiana i és un equip molt potent. L'Estrasburg és un equip que, bueno, de molt de nivell, que sempre està lluitant pels títols a la Lliga francesa, va jugar a l'Eurolliga fa 3 temporades, i aquests dos jo crec que són els rivals més forts. És un grup de 8, es classifiquen 4, i nosaltres tenim l'esperança de classificar-nos, però crec que no serà fàcil, no? Crec que estarem allà a la lluita, i tant de bo que ho aconseguim.
Sí, de moment l'objectiu és passar aquesta primera ronda, no? Ara veiem aquí els rivals, el Sassari, l'Ostende, Holon, el Turk Telecom, l'Estrasburg, el Liekabelis i el Polski, que és el primer rival que vindrà a Manresa. Amb el futbol, amb l'Espanyol, que aquest any també ha tornat a Europa després de molts anys, la pregunta sempre és la mateixa. Hi ha plantilla per fer-ho, això? Tenim suficients recursos per compatibilitzar dues competicions, que a més són molts partits, molt exigents. Preocupa una mica, això?
Bueno, tenim d'aquests rivals que has dit, hi ha alguns que són viatges molt durs, a Israel i a Turquia, molt complicats, amb tornades molt difícils, que evidentment és un desgast gran, però jo crec que si tenim una mica de sort amb les lesions, que d'entrada no l'estem tenint, sí. Però si tenim salut, jo crec que sí que tenim plantilla per ser competitius o per fer les coses ben fetes tant a la Lliga CB com a Europa.
I l'any passat el Manresa va tenir moltes lesions en alguns períodes de la temporada,
I només començar, per exemple, Ferrari, no? Que el primer dia comença allà a tirar i a ficar-ho tot i es lesiona, el Toulson, que encara estem pendents de veure'l tornar. És la gran preocupació, l'estat físic de la plantilla per poder arribar a final bé?
Sí, bueno, el Jan Kubasima també està lesionat, però bueno, jo crec que les lesions formen part de l'esport. És veritat que hi ha algunes molt greus, com la del Ryan, que ja ve de la temporada passada i que encara no ha jugat aquesta. Però bueno, tenim que tampoc fer-nos ni molt mala sang ni plorar massa, no?, per les lesions. Tenim lesions, els nostres rivals també les tindran o les tenen i formen part del joc, no? I en tot cas el que tenim que pensar és que quan hi ha lesions, si no són molt juntes, el que són és oportunitats perquè altres jugadors, doncs, puguin donar un pas endavant i demostrar la seva qualitat.
I enmig de tot això, aquest embolic burocràtic, Jordan Davis, amb aquest passaport que per competició europea sí, però l'ACB no, torgeix molt resoldre això ja i tenir-ho resolt? O...
Sí, clar, perquè mentrestant doncs, tenim, fins que no estigui solucionat un tema que és molt clar, perquè és un jugador, el Jordan Davis va jugar un campionat d'Europa sots 20 amb la selecció d'Azerbaijan fa dos estius i per tant ja ha jugat amb aquesta condició, tot és correcte, tot és legal i és un tema burocràtic, esperem que es pugui resoldre el més aviat possible, perquè mentrestant tenim que decidir quins dos jugadors extracomunitaris comptant amb ell, que no ho és però que per la CB sí que ho és, doncs, són els que tenen que jugar i evidentment doncs és una feinada important fins que no estigui solucionat.
És la teva tercera etapa a Manresa. Ets un tècnic que es mou molt, però que no t'importa repetir, perquè has repetit a les Canàries, has repetit al Manresa. Està anant tot com esperaves en aquesta tercera etapa? Perquè veníem d'una temporada molt bona del Manresa. Està anant tot més o menys com havies previst?
Sí, perquè com dius, és la tercera vegada, la primera fa 30 anys i la segona fa 5, i encara que han canviat coses, no? L'equip directiu és diferent amb el Josep de president, però i amb jugadors que han canviat moltíssim. Jo crec que bueno, l'espírit del Manresa és molt semblant al de la primera etapa, diguem, no? La humilitat, també l'ambició, una afició que està molt volcada, i en aquest sentit jo em sento pues, una mica el mateix que sentia fa 30 anys, no?, quan van inaugurar el nou Congost, diguem, no? Llavors, bueno, pues, hi ha coses diferents, persones diferents, però l'espírit es manté.
Però notes que potser respecte a fa 30 anys s'assembla, però que respecte al 2014 ha canviat més? Que ha recuperat com l'autoestima el Manresa? Que ja no és allò de, a veure què fem aquest any, sinó que ara hi ha una mica més de ganes, fins i tot d'ambició.
Sí, bueno, crec que les altres vegades també aquesta ambició sempre Manresa l'ha tingut i crec que és la clau de la seva supervivència, no? No rendir-se i no deixar que les coses vagin pues, una mica de qualsevol manera, no? Crec que és una mica la història del club i sí que és veritat que des de que fa dues temporades es va ascendre a la Lliga CB amb uns play-offs que van ser molt durs i que van engrescar moltíssima gent, sembla que el club està en una millor dinàmica, diguem, no? La temporada passada va ser molt bona i sí que hem notat aquest estiu que els jugadors, quan els volien fitxar, doncs tenien ganes de vindre. Veien el projecte de Manresa potser diferent que altres moments, no? També és veritat que econòmicament ara mateix som un club molt limitat però molt estable, no? No tenim deutes i això també és una cosa que els jugadors ho saben. I tot plegat, jo crec que és un club que, dintre de les seves limitacions econòmiques i que no podem pues, potser retindre jugadors com ens hagués agradat de la temporada passada, però que fa les coses lo suficientment bé com perquè tots els professionals que estem pues, fent la nostra feina el millor possible.
Ara el problema pot ser que la gent a Manresa ja digui, home, ara hem de fer play-off com a mínim, no?, aquest any, Pedro.
Bueno, no...
Sí, això o Copa,
que...
o...
Sí, bueno, el que ens agradaria, però jo crec que tothom és conscient de les limitacions econòmiques que tenim i, evidentment, no renunciem a res, però no està dintre dels nostres objectius repetir la temporada passada perquè es van donar una sèrie de circumstàncies que possiblement aquesta temporada no es donaran, diguem, no? El que no volem fer tampoc és dir d'entrada que renunciem a igualar o a millorar lo de la temporada passada. Nosaltres aspirem a fer les coses el millor possible i que sigui la competició la que ens posi en el lloc que es mereixem.
La temporada ha tot just començat. A Europa vosaltres comenceu la setmana que ve, l'Eurolliga ha començat ara tot just. Veus el Barça aquest any el millor Barça de, no sé, dels últims 5, per exemple? Ha fet el salt que feia temps que no feia?
Bueno, la veritat és que no estic molt pendent, tampoc. O sigui que...
Però els noms els has sentit, sí. Ni que sigui per noms.
Sí, però vull dir que comparar plantilles i això és molt complicat, diguem, no? Jo crec que tenen molt bon equip, però el Barça sempre té bons equips, sempre té bons jugadors, i aquest any doncs, possiblement ha fitxat algun jugador que té molt de nom.
Home, Mirotić deu cridar l'atenció, no?
Sí, però bueno, Barça sempre té jugadors de nom i sempre té equips molt competitius i sempre guanya molts partits. Ja, després, com amb nosaltres, diguem, una cosa és el que fitxes i després on et posa la competició.
La temporada comença ara, el Pedro el tenim a Manresa, ens fa il·lusió tenir un tècnic de casa a casa, tercera etapa. A més, un tècnic, bé, i no sé si estàs cansat ja que et diguin això, que ets un tio que no es calla res, que va pel món allò amb la sinceritat, potser a vegades fins i tot massa. T'has penedit alguna vegada de dir, mira, això hauria hagut de callar aquí, perquè, clar, has estat en llocs que no era tan fàcil si et dir segons què.
Bueno, possiblement hi ha vegades que dius, hòstia, doncs millor...
T'has escalfat i has dit, això...
Millor no estar en determinades polèmiques, però al final, bueno, jo crec que tampoc passa res per haver estat.
A les xarxes ets molt actiu. De fet, he vist, per exemple, he estat repassant una mica el teu Twitter, que t'ha fet, no sé si gràcia o ets molt fan del nou alcalde de Madrid, del senyor Almeida. Has piulat un parell de vídeos seus d'aquest programa amb nens que va anar.
Ah, sí. Però bueno, no
seria perquè ets fan, no?
No exactament.
Però ets algú que està molt pendent, no?, del que passa al seu voltant. Això sí.
Sí, bueno, tampoc molt, eh? O sigui, com qualsevol persona normal, el que passa és que, per fet de que sigui entrenador, doncs hi ha gent que li agrada saber el que jo penso, però ni tinc més informació ni sé més coses que la gent normal i m'agrada opinar, doncs, com a qualsevol. El que passa és que, bueno, doncs sí que és veritat que per al fet de ser entrenador més gent està pendent, però les meves opinions no són millors ni més importants que qualsevol.
I et preocupa, per exemple, dilluns que ve? Pinta que la sentència del procés sortirà dilluns que ve. Et preocupa pensar... I ara què? Què passarà? Fins i tot ja... Què passarà als carrers, no? No sé si amb això hi penses gaire o...
Home, sí, em preocupa perquè a sobre visc a Badalona i desplaçar-me a Manresa possiblement serà molt complicat, no? I a nivell personal em preocupa el futur sense que jo signifiqui que pensi exactament com ells, em preocupa el futur de les persones que estan a presó. O sigui, m'agradaria que estiguessin fora, no? Sense pensar com pensen ells, diguem. I també em preocupa a nivell personal... Pues, si la meva mobilitat de cara a poder entrenar la setmana que ve, pues es complica molt.
El Pedro Martínez, que debutarà a Europa, fa il·lusió tornar a Europa amb el Manresa, així que aquesta oportunitat de ser tu l'entrenador tornant a Europa et fa il·lusió especial? Va ser una de les coses que et van fer dir, va, anem a Manresa, aquí a Europa també.
Va sumar com algo positiu, però no va ser decisiu, diguem, no? A mi el que de veritat em fa il·lusió i el que m'agrada és entrenar, i Manresa és un lloc fantàstic per fer-ho, perquè tinc aquesta experiència de les altres vegades que he estat, i estic encantat de tindre la possibilitat i també una gran motivació per estar a l'alçada dels reptes que tenim. Però el jugar a Europa és una part més de les coses que farem aquesta temporada, no? Competir a la Lliga CB, intentar ajudar els jugadors perquè millorin, tot això, tot és motivant, diguem, no? Jugar una competició europea fa gràcia, també és un problema afegit pel tema dels desplaçaments, pel tema de dividir els nostres esforços en dues competicions, però bueno, tot plegat és motivant.
Manresa té un campió de Lliga a la banqueta i segur que aquesta temporada serà molt interessant. Pedro Martínez, gràcies per venir.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I molta sort al Manresa. Nosaltres ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Arriba el mes del professional que davant d'una gotera s'arremanga i es mulla sense pensar-s'hi. Com que cada dia és un repte, arriben els nous Renault Trafic i Renault Master, equipats amb una nova caixa automàtica i motors més potents. Emporta't el teu al 0% TAE, empresa col·laboradora de l'Andalusia Valderrama Masters. Oferta RCI Banc vàlida fins a final de mes. Consulta condicions a Renault.es.
Cada vegada que l'Antonio ve a BMW Service, pren el seu cafè amb 3 cullerades i mitja de sucre, mai 4. Llet de soja a temperatura ambient i 1,3 centímetres d'escuma. A BMW Service et coneixem tan bé a tu com al teu BMW i el cuidem com ningú en el manteniment i servei postvenda.
Vine a Motor Múnich, el teu taller autoritzat a Sabadell, Sant Cugat, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.
Ei, mira aquell núvol. Sembla una tortuga.
O un cargol.
Que boniques.
Tranquil·litat és que només et preocupi mirar el paisatge. La resta és cosa nostra. Vine al teu servei autoritzat SEAT i fes una revisió de seguretat gratuïta. SEAT Contigo. Què necessites avui?
Cada dia matinem per tu, per explicar-te el que està passant.
De dilluns a divendres, de 6 a 1 del migdia...
Cada dia.
Al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
Atenció, intenció...
Fent el seguiment d'una actualitat plena de fronts oberts.
Al matí de Catalunya Ràdio, la teva referència informativa. Passi el que passi, us ho explicarem en directe. Al matí de Catalunya Ràdio.
de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
En directe, un quart gairebé d'una de la matinada. Encara una mica més de bàsquet, perquè l'Eurolliga, ara parlàvem amb el Pedro Martínez, de la Champions League, que és la competició europea que jugarà el Manresa, la tercera competició, la primera competició a l'Eurolliga, ja ha començat. El Barça va debutar, avui ha jugat el Madrid. Atenció que el Madrid ha guanyat el Maccabi al Palacio de los Deportes gràcies a un triple a 5 segons pel final, o fins i tot menys, de fet a 3 segons pel final, el triple de Carroll, que li ha donat la victòria a l'equip blanc, a 2 segons de reacció del Maccabi, que no ha aconseguit anotar, i per tant el triple de Carroll, que a la desesperada, amb el Madrid perdent de 2, ha acabat girant el partit, victòria de l'equip de Pablo Laso. Tinc el Macià en línia, que m'imagino que haurà escoltat Pedro Martínez, el seu entrenador, atentament. Macià, bona nit.
Com estàs, Garriga? Bona nit.
L'he vist molt, molt tranquil, molt content, el Pedro, eh?
Sí, molt zen, i evidentment jo l'he vist dient el que pensa fins a cert punt. És a dir, estem a principi de temporada i evidentment hi ha les lesions, hi ha aquest tema que l'inquieta, el del Jordan Davis, el tema del passaport, però bé, això és una cosa que s'acabarà solucionant. I el tema del procés, doncs, home, crec que ha estat molt sincer, no? Que, tot i que ell no és independentista, ell, evidentment, li preocupa la gent que està a la presó. És una persona amb un ascendent social molt gran a les xarxes i, de vegades, és molt més sincer a les xarxes que aquí, cara a cara. Jo crec que les càmeres el cohibeixen una miqueta, però, a més, un dels millors entrenadors que hi ha a la Lliga ACB, sens dubte, pel Manresa, és una benedicció i una garantia. Vaja, és el segell de garantia de que la temporada la salvaran, tot i estar en dues competicions.
No, Macià, ens acaba de dir, finament, que no hem fet una bona entrevista, que millor les xarxes... És broma, és broma.
No, en absolut,
No és això de res. Escolta'm, demà tenim Eurolliga i la podem seguir a Catalunya Ràdio. Això recorda'ns-ho.
Sí, senyor, demà Zenit-Barça, a partir de les 7 de la tarda, quan torneu de la feina, estigueu al cotxe o estigueu a casa perquè no voleu pagar DAZN, perquè ja està bé començar a pagar canals tamall, que si Netflix, que si HBO, que si DAZN, cap problema, us ho fem nosaltres gratis, pel mòbil, per l'APP de Catalunya Ràdio, a través de la pàgina web també, us sortirà a la pestanya, cliqueu i estarem amb la Lloberes explicant-vos potser la segona victòria del Barça a la pista del Zenit de Sant Petersburg, que tot i ser un equip de Rússia, està entrenat per un entrenador català, el Joan Plaza, i té com al voltant de 7-8 jugadors que han passat per la Lliga ACB, que venen de perdre de 20 punts a la primera jornada a la pista, ja em diràs tu, de l'Alba de Berlín, de l'Aito García Reneses, però que són un bon equip perquè van guanyar el CSKA i són capaços del millor i del pitjor. Demà serà, per exemple, el primer partit del Zenit a l'Eurolliga a casa. Per tant, la il·lusió que els hi fa és enorme. I de partits així en tenim un exemple ja. L'any passat el Barça a la pista del Gran Canària havia de ser un passeig triomfal perquè el Gran Canària jugava el primer partit d'Eurolliga, va i perden. Per tant, compte, perquè és un partit una mica trampa, i aquest home que veiem, la gent que ho vegi ara per televisió, les Betis Las Pessis, que a la roda de premsa abans de dinar ens ha dit que s'emportaria Corey Higgins i que llavors allà a Rússia veuria si el fa servir, i que ben dinat, després dels macarrons, ha dit, saps què, el deixo a casa. Vull dir, total, que Corey Higgins serà baixa segura, que Pau Ribas ni tan sols s'ha vestit per entrenar, i bé, doncs que tot i així el Barça ha de ser superior a l'equip rus.
Demà, per Catalunya Ràdio, el partit del Barça a la pista del Zenit. Si el Barça guanya, farà un 2-2. I home, no estaria malament, no, Macià, sí, per una vegada fer un 2-2 només comença l'Eurolliga?
Jo crec que hi ha moltes opcions de fer-ho, i de fet aquesta Eurolliga és increïblement guapa, perquè avui el Fenerbahçe ha perdut un partit a la pista de l'Estrella Roja, justament, seria un equivalent al partit de demà. Va i perden, el Madrid ha estat a punt de perdre a casa, l'Asbel Villarreal, que debut a l'Eurolliga, ha guanyat els dos primers partits, avui també ha guanyat el seu. Per tant, compte, perquè estem parlant d'una Eurolliga en què tot està per fer i tot és possible, podríem dir.
Avui victòries del CSKA de Moscou, de l'Estrella Roja, de l'Asbel Villarreal i del Madrid. I per demà, aquest partit del Barça a la pista del Zenit Sant Petersburg, però també el Baskonia a la pista del Khimki, l'Alba Berlín a la pista de l'Efes, Olympiacos València i Armani Milà Žalgiris. Macià, moltes gràcies. T'escoltaré demà.
Que vagi bé. Bona nit, Garri.
El Macià, que ens ha fotut un palet, suaument, i tinc allà, doncs, un senyor que està al mòbil, no sé si té la secció preparada. Tinc dubtes. Tinc dubtes. Follow Garriga. The roof, the roof, the roof is on fire! Cazorla, com estàs? Bona nit.
Bé, estava intentant fer un tuit, però bé...
Acaba'l, eh?
No, és igual. De fet, estava posant camisa dubtosa, però ara començo i és igual, ja el posaré després.
Camisa dubtosa, la teva, òbviament. Però tampoc em vull acarnissar tu perquè no està la teva millor setmana.
No?
Estaríem d'acord. De fet, diria que és la setmana més dura des de que vas començar a fer aquest programa.
Per?
Home, perquè han fet fora Gallego. O sigui,
ah,
és una cosa que
home,
tu
m'ha sabut greu.
T'ha sabut molt greu, doncs perquè... Perquè és de Súria, bàsicament, i ja està. Fins aquí
sobretot,
la fi del greu que t'ha sabut del tema Gallego. I hi ha hagut un problema afegit, i és que han anat passant aquí una sèrie de col·laboradors de l'Espanyol, una gent que t'han anat creant unes il·lusions, i clar, doncs al final l'hòstia ha sigut més forta, Garriga.
Espanyol ha guanyat, cop d'efecte Moscou. Clar, no sé fins a quin punt això creus que salva definitivament Gallego.
Sí, és així, és així.
Se nota, se nota.
Sobretot después de la celebración de los goles. Recuerdo a Gulley, pero sobre todo me quedo con el abrazo de David, uno de los capitanes. Abrazar de esa forma a tu míster significa que hay compromiso, que hay unión.
Tu si fas un gol i no hi ha bona sintonia amb l'entrenador, no hi ha aquesta abraçada efusiva.
No, significa que el grupo está arropando al entrenador.
Menos mal!
Què vas dir?
Si guanyé a Moscú, us portaré el millor vodka del país.
Oh, sí.
I imperial va ser l'espanyol també.
Sí, una mica, sí.
Seguro que el español va a competir con las máximas garantías en Mallorca y estoy convencido de que van a sacar un bon resultat.
Si l'Espanyol perd a Mallorca, dilluns serà entrenador de David Gallego o de l'Espanyol?
Jo estic convençut que sí, i una altra cosa em semblaria fora de lloc.
Bendiciones.
Doncs no. Doncs no va quedar d'anar així la cosa. I què ha passat? Doncs,
però quina música de tensió, bueno, aquesta és secció,
una,
no?
Bueno, és que és una cosa de tensió, perquè tu això... Va, Garriga, fa 3 setmanes que la que entrava aquí un pobre senyor de l'Espanyol, que està patint per la situació de l'equip, i deia una mica, doncs, oh, és que Gallego... No, perquè Gallego no es pot tocar! Semblava,
ah, jo
tal qual.
Aquesta és la meva imitació?
La teva imitació era exactament aquesta, en aquests moments, concretament, no?
Uh-huh.
I llavors què ha passat? Doncs que tu el mateix dilluns, amb aquest, amb tot això que tenies aquí, que ho necessitaves treure, doncs vas intentar dedicar el programa a tirar alguns dardets. Sí, alguns, si tenies un parell, vas dir, saps què, ara vaig aprofitar el tema Gallego i les deixaré anar. Sí, sí.
Molta sort i encerts per Pablo Machín, que un dels problemes, la curta plantilla, seguirà sent la mateixa. Després d'aquesta ja inevitable destitució de David Gallego, semblava que ja no hi havia una altra solució després del que, entre tots, havien anat deixant sol el tècnic de Súria.
Ánimo, mucho ánimo.
L'Espanyol, diu el club, agraeix a Gallego que ha aconseguit nombrosos èxits com a entrenador del futbol base. Puntualitza. Del futbol base. Vull recordar que una temporada que semblava plàcida no va ser desastrosa perquè Gallego agafa l'equip 6 partits. Que si no s'arriben a treure bé, encara hauríem patit.
Sí, sí, sí. O no, no.
Sí, Gallego, va arribar Gallego i van anar a la Champions. Bueno, escolta...
Però ho va fer bé, doncs s'ha de dir, perquè sembla que al final aquest senyor ha passat aquí i no ha fet res.
No, no, sí. Jo no dic això, només dic que bé, hi havia una mena d'un... Bueno, una obsessió, una miqueta, però que està bé, està bé. Deixem ja l'Espanyol, traiem aquesta música amb el rotllo, que de fet estem parlant massa de l'Espanyol.
Ara, home!
Sí, sí. I anem a parlar de coses molt més interessants, com per exemple que aquesta mena de documental que ha fet el Barça de coses internes del vestidor, sí, que l'ha produït Piqué i tot això. M'agrada molt els cameos que hi ha en aquest documental. Ho vau explicar aquí?
Cameos?
Bueno, cameos, les aparicions que hi ha, no? Les destacades, la gent que ha cobrat per treballar aquí. Hi ha una persona concretament que em va agradar molt la seva aparició estel·lar que ha fet.
Això es diu Match Day, és una sèrie de 8 capítols que s'estrenarà al novembre a la plataforma de televisió de Rakuten.
La veu que sentia més de John Malkovich.
Ah, què me dices, por favor.
És John Malkovich.
L'actor... Escolta, escolta, escolta. I ara no surti John Malkovich.
Ara...
Això passa, eh? Avui escolta aquest actor com parla,
és millor,
i parlen tots menys ell.
És millor deixar-ho estar i ja la gent ja s'ho mirarà a casa o al YouTube, que per això tenim YouTube. El que passa és que això de prometre una cosa o dir anem a escoltar una cosa i que no acabi passant, és que es va convertir una mica en una tònica d'aquest programa.
No m'ho crec.
Sí, sí, sí. De fet, aquesta mateixa setmana ha passat. No sé si va ser el dilluns o el dimarts, veu obrir el programa prometent-nos aquí la gran bomba, o sigui, una cosa que dius... Ostres, jo estava al llit i em vaig anar corrents a la tele i dic, jo això ho haig de veure. Em vaig empassar el programa sencer, allò que és just el que entra l'últim minut de programa i a sobre, diguéssim que ens veu vendre una moto que no era, Garriga. Sí, mira, mira.
Avui al Club de la Mitjanit ens visitarà Luis Figo.
No ens en podem fiar d'aquests.
Però gairebé 20 anys després del seu fitxatge pel Madrid, podrem parlar amb... ese portugués.
Molt bé, estupendo.
Ai, serà Luis Figo als estudis de... del Club de la Mitjanit? Ho sabrem aquesta nit, d'aquí uns minuts.
Vinga, home, va, home, va!
Ese portugués. A casa segurament esteu acabant la frase.
El mayor felón y un desleal, que es un mentiroso compulsivo, es una persona que está solo mirando su ombligo, mirando sus casas, mirando su perra.
Perquè avui us parlem d'una obra de teatre que parla del primer gran portuguès de la història del Barça. Qui és Luis Figo en aquesta obra de teatre?
Crec que em toca dir que sóc jo.
A la mierda, hombre.
Una obra de teatre que va de Figo. Què passa, que tindríem a Figo aquí en persona?
Aquí no, dic, potser heu gravat l'entrevista, que no les graveu mai, dic, però igual l'heu gravat i no sé, jo què sé.
Doncs no, és una obra de teatre sobre Figo.
De veritat.
Vols venir amb mi dissabte?
A veure què, això del Figo?
No.
Si hi ha el Figo de veritat i se'l pot insultar, llavors sí.
No s'insulta ningú.
No, insultar l'actor per no ser el Figo, vull dir.
Vinga, tira.
Bé, parlant d'atracaments, que això va ser un atracament a l'audiència, un clickbait de l'Etxe, diguéssim.
Sí, una mica.
Una mica, sí. No deixem el tema d'atracaments, perquè aquesta setmana s'ha parlat d'atracaments. El Javi Miguel va parlar del tema d'atracaments, els futbolistes. Crec que va haver-hi un moment, s'ha d'estar molt atent, en què el Javi es va delatar una mica com a possible còmplice d'aquesta banda de lladres per un comentari que va fer com donant idees, saps?, del que podrien fer aquesta gent, presumptament.
Evidentment, sempre els lladres aquest busquen sempre un dia que el jugador no estigui a casa. I això ho tenen fàcil.
Un dia de partit.
Però, clar, amb tu o amb mi... Bueno, tu també tens fàcil, perquè, clar, a tu quan estàs en el programa és en directe.
Hòstia, perdoni.
El programa és en directe.
Si dona pistes als lladres.
Ja ho sabeu, aquesta nit és bona hora.
Què diu? Què?
Ja ho sabeu, aquesta nit és bona hora.
Mira si és bona persona.
Si em trobo la casa oberta, et trucaré.
Truca. Bueno, primer truca a la policia. Perquè
sí, va.
Rebut, policia local, anem cap allà.
I al final...
No, la casa estava intacta.
Sí? Bueno, perquè treballen molt bé aquesta gent i costa a vegades adonar-te que t'han endut alguna cosa. Està molt bé, deixem el Vaquilla, en tot cas, del Javi Miguel. Li podíeu posar de nom el Vaquilla a la secció.
Mira, no està mal.
I com la va canviant cada any de nom, doncs l'any que ve es podia dir el Vaquilla. Anem a un altre col·laborador, d'aquests també que entren una mica com jo i com el Javi, així al final ja, com per
sí,
fer...
Sí, no, ja, dius, no sabem què fer.
Sí, la pena, els que fem una mica de pena. A mi, almenys, em deixeu poc temps i mira, jo encara... Mira, m'és igual, perquè, total, cobro igual. Però hi ha una cosa que és molt lletja, que és el que li vau fer al Marvà l'altre dia, perquè, o sigui, el tio ve aquí, entra tard, entra l'últim per tancar el programa, i, home, o sigui, fer veure que us interessa. Ho dic perquè, és que, clar, si el pobre va explicant aquí unes històries d'un futbol, vale que és futbol modest, que no són...
Moments de despistar-se.
Sí, doncs us vau despistar masses vegades.
Un aficionat de 74 anys en els desplaçaments de Lleida.
I un saludo al Club de Mitjanit i a Catalunya Ràdio. Més que a Lleida.
Aquest senyor és de Lleida, això ens ha quedat bastant clar.
I ahir va debutar anant a Egea de los Caballeros. Estem parlant de 207 quilòmetres d'anada, 207 de tornada.
Amb els 600, eh?
I ahir, doncs, aquests 3 hores 15 minuts de viatge d'anada, 3 hores 15 minuts de viatge de tornada, i ahir hem de dir que l'Antonio es desplaça per veure aquest empat a 0.
Què triga?
Per
fer 200 quilòmetres.
3 hores.
Que no t'entera.
El porter del Sant Boià és Rafa Leva.
És un mite de tercera.
39 anys, Rafa Leva.
Felicidades.
Rafa Leva, jo el recordo jugant al Manresa, i fa molts anys, això.
Sí, sí.
Quants anys té Rafa Leva?
La madre que me parió.
39 anys, ja estem parlant.
Si avui no, ni tu ni jo estem gaire atents.
Sí, sí. Ah, ho ha dit ja.
39 anys.
Hablando más fuerte, poco estoy más sorda que una tarapia.
Sí, això una mica sorda, una mica...
Vaig despistar.
Tu, encara, al campus va fer després una cosa que l'hem fet tots, a l'època, sobretot, del col·le i de la uni, que és quan el profe t'enxampava, que no estaves escoltant, llavors tu intentes fer veure que sí, intentes fer veure que estàs molt motivat per la classe, fas veure que estàs molt interessat i fas alguna pregunta tonta perquè es pensi que estàs doncs, molt implicat en el que estàs explicant, que t'importa realment una merda. I això és el que va fer el campus, i em va semblar brillantíssim.
Precisament, recordem, és segona B, per tant, hi ha molts equips catalans, estem parlant de 10 equips catalans.
Però quan vinguin a Badalona o al camp del Barça B, per l'autopista pot anar-ho sense forces, eh?
Esa és la gran pregunta.
Sí, home, sí, si te la hi té de
passada. Home, Egea de los Caballeros...
No, i per Aragó, no.
Oi.
Clar, Egea de los Caballeros va agafar...
Pots venir per Nacional, també,
Ja.
La pregunta era aquesta, no volarà per l'aire.
Bones tardes.
En fi, són preguntes de difícil resposta.
Et queda un tall.
Et queda un tall? Doncs mira, m'agradaria analitzar i resumir tot el tema Valdés i Barça-Kluivert amb l'explicació que ens va fer el Sunyer, que em va semblar encertadíssima. Molt bé.
Però Valdés
ha reconegut als seus jugadors que sabia que anava a aquesta reunió a tenir una discussió forta amb Patrick Kluivert, com així ha estat. Com quan és l'hora del pati i saps que t'aniràs a tostar amb algú.
Gràcies.
I ja està, tal qual.
Tu tostaves amb algú?
No, home, no recordo, un parell de cops.
Un parell de cops, així.
Ah, sí?
Dic, en 15 anys, dos dies, està bé, és una mica...
Et vas tostar.
Em vaig tostar.
Ben tostar?
Crec que vaig tostar més jo que no pas em van tostar.
Home, tu amb aquests bíceps...
Ah, t'ho diràs. I amb aquests bessons que tinc, doncs... Pues...
Tu eres de tostar-te, Francesc, no?
Zero. Pacífic, total.
Gràcies, pues... Cazorla. Gràcies a tots els que ho feu possible. Ens trobem demà, sense tostar-nos, al Club de la Mitjanit, a Esport 3 i Catalunya Ràdio. Adéu-siau.